A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè el Garraf ho té tot menys facilitat d'accés. Per tant, primer problema, i és com plantejar acostar-se al Garraf amb canalla petita, doncs buscant indrets més o menys practicables. Que podria ser, i ara ho comentarem amb la Neus, podria ser perfectament adaptable també a persones grans, eh? És a dir, que en el fons el problema de la mobilitat no és un problema restringit als més petits, és un problema de petits, de grans i de gent que també tingui problemes de mobilitat. Com dèiem, l'editorial Piolet va presentar dissabte passat aquesta proposta que es diu Excursions en família al Garraf. 12 excursions, ara ho diem bé, per a cames petites i en cotxet. Neus Andreu, bon dia.
Hola, bon dia, Joan, i bon dia a tothom.
Aquest llibre parteix d'una necessitat i era acostar-se al Garraf amb una criatura petita?
Sí, bé, hi ha un grup de motivacions que ens han portat a l'edició d'aquesta guia. Primer de tot volíem parlar dels beneficis cap a la salut, sobretot dels nens petits. Això seria ampliable a tota la família que els acompanyi, però hem vist últimament a les notícies els problemes d'obesitat infantil amb uns percentatges en la població que són enormes i que continuen en augment. I jo vull animar a les famílies que surtin a la natura i que inculquin als nens uns hàbits de vida saludables i un estil de vida actiu.
Mm-hmm. Per tant, d'entrada, el Garraf no és un lloc fàcil precisament per acostar-s'hi a persones que puguin tenir alguna dificultat de mobilitat, i aquestes dificultats no vol dir doncs persones que realment doncs no puguin moure, sinó una dificultat de mobilitat és això, és una parella que té un fill i aleshores doncs clar, ha de moure's amb el fill.
Sí, tenim un patrimoni natural molt important, molt maco i que s'ha de disfrutar, i el tenim aquí al costat i potser de vegades no l'aprofitem tant com hauríem de fer. El massís de Garraf és un terreny feresta, que té una orografia bastant complicada, té llocs de difícil accés, és fàcil perdre-s'hi, té tot el que ens impediria anar-hi, i sobretot amb nens petits. Llavors, la meva idea ha estat buscar, facilitar a les famílies, buscar uns trams de pista curtets, molt fàcils, que es puguin fer amb els nens petits, que es puguin fer amb cotxet de nadó, per no haver de dur els nens amb motxilla, que seria una altra opció, però que trobo que potser seria una mica més complicat pel pes que suposa a mesura que el nen va creixent a les esquenes dels pares. I llavors la idea és això, facilitar que les famílies, fins i tot els avis, ho acabes de dir, i és ben bé, és cert, doncs aprofitar i fer passejades per la muntanya, gaudir de l'entorn, veure les plantes, tota la fauna i tota la flora que tenim al massís, aquesta màquia, aquest margalló, aquests pins blancs, aquesta pineda, i intentar gaudir al màxim i aprofitar i treure d'aquí doncs la salut mental i física que ens atorga.
A veure, d'entrada, el cotxet que s'ha de portar ha de ser un d'aquests cotxets esportius o serveix qualsevol tipus de cotxet
no,
per acostar-se?
No, jo he seleccionat unes rutes que es poden fer amb qualsevol tipus de cotxet, de cadireta, de passeig, de cotxet normal de nadó. No cal que sigui 4x4, val a dir que si teniu un cotxet 4x4, doncs segurament us serà més fàcil passejar-hi, però que són trams de fàcils, i fins i tot he trobat trams cimentats, és a dir, que és facilíssim passejar-hi amb el cotxet.
Uh-huh. Has buscat trams bàsicament de pista, perquè evidentment els cotxets només no poden ficar-se dintre d'un senderó, perquè aleshores trobaria una pedra i es quedarien encallats. Per tant, doncs, hem de buscar trams de pista. N'hi ha moltes de pistes pel Garraf. Quin ha estat el criteri de cerca, de selecció, per buscar aquests 12 indrets que has volgut destacar a la guia?
El procediment ha estat, bàsicament, hi ha hagut una part de recerca bibliogràfica, podríem dir, i després el treball de camp. Per la recerca bibliogràfica, bàsicament hem agafat el mapa de Garraf, de la mateixa editorial Piolet, que ens ha facilitat, que és un mapa a escala 1:20.000, ens permet un elevat nivell de detall. Llavors hem seleccionat, vam començar seleccionant més d'un centenar de possibles rutes, i un cop seleccionada s'havia de veure la seva viabilitat en camp, portant el cotxet, portant la nena i portant la càmera de fotos. Clar, és que havia de ser, jo volia que veritablement fos allò possible de realitzar. Ja m'ha passat de tenir col·laboradors, tenir amics que em diguessin: fes aquesta ruta, que per aquí segur que pots passar, que no hi haurà cap problema, que és maquíssima, que és circular. D'acord, dir, molt bé, agafo el cotxet i vinc. I a la meitat de la ruta dir, no, mitja volta, hem de girar cua, perquè això no és possible. No podem estar un davant del cotxet estirant, l'altre darrere empuixant, en alguns trams aixecant el cotxet, no, això no. Jo volia que fos una cosa realitzable, fàcil.
S'ha de plantejar com un passeig, això. Perquè,
exacte,
evidentment, doncs, si s'ha d'estirar un cotxet que hi ha una criatura petita dintre, doncs...
S'ha de gaudir, no s'ha de patir, no?
D'acord. Aleshores, a partir d'aquí, quins indrets has trobat que són realment adequats per a aquest objectiu?
He trobat, per exemple, d'aquestes més de 100 que havíem seleccionat al principi, doncs hem agafat 12, finalment. Doncs des del Coll de la Fita a les Basses, que és la primera ruta, també hem fet des del poble abandonat de Jafre fins a la Plana Novella, al Palau Novella. Tot això són rutes, no he pogut trobar rutes circulars que estiguessin adaptades, però bé, són rutes en anada i tornada.
Sí, totes són en anada i tornada.
Sí, excepte dues rutes, que són les rutes accessibles, que m'han deixat incloure la Diputació de Barcelona, a qui haig d'enviar des d'aquí els meus agraïments, sobretot al Santi Llacuna, el director del Parc de Garraf, que m'han deixat incloure la ruta botànica de la Pleta i l'itinerari sensorial de l'Escola de Natura Can Grau, que aquests sí que són circulars, i estan especialment adaptats i són molt macos de fer. Jo convido a la gent a que, sisplau, encara que no comprin la guia, que si van a fer aquests recorreguts, són molt interessants. Fins i tot a la Pleta podrien gaudir també d'una exposició permanent sobre l'àguila perdiguera, i a l'Escola de Natura Can Grau, doncs, hi han, per exemple, unes campanes, no, sonores per escoltar, unes trompetes auditives, perdó, que els hi diuen, per escoltar els sons de la natura, i que són molt, molt, molt curioses.
Per tant, no és difícil acostar-se en algun... al Garraf, encara que sigui, doncs, això, amb un cotxet de nadó. No té dificultat. Òbviament s'ha d'anar en vehicle, perquè no... És impossible acostar-se en transport públic en la majoria dels indrets, ens imaginem.
No, hi hauria la possibilitat, però llavors seria molt més cansat. Seria ja per a unes persones amb un nivell esportiu bastant elevat. Podríem fer la ruta de les Basses, exacta, des de Sitges. Si sortíssim des de l'estació de Sitges, podríem arribar-nos a les Basses sense problemes. Fins i tot amb el cotxet seria possible.
Camí de la Fita amunt.
Clar, el que passa que llavors ja sí que parlaríem per a un públic una mica més restringit. Jo volia fer-ho senzill, ho volia fer fàcil.
I a més el nadó també es pot cansar, encara que tanta estona.
Sí, llavors, clar, no. Si hem de patir tots, nens i adults, doncs no interessa. Llavors jo he buscat rutes amb un accés fàcil, amb possibilitat d'aparcament, i bé, i amb zones per descansar, per reposar, i coses interessants per fer. No sé, per exemple, hi ha una ruta que surt des del Collet de la Fita, que passa per Masmaiol, i que s'arriba a Masquadrell, i allà mateix, per exemple, s'hi poden fer tast de vins o de mostos, també. No sé, he intentat fer coses interessants. També hi ha una ruta a Olivella, que surt des del cementiri i que s'arriba fins a una masia que es diu el Pou de la Vinya, i està molt bé aquella ruta perquè, bueno, passa entre, com totes, més o menys entre 200 i 250 metres sobre el nivell del mar, però aquesta alçada ja ens permet, per exemple, veure des de lluny la muntanya de Montserrat, per exemple. Tenim una panoràmica molt bonica del nucli antic d'Olivella. I al final arribes a la zona de la masia del Pou de la Vinya, hi ha uns tancats amb unes cabretes, hi ha animals... No sé, he intentat buscar coses que a més tinguessin algun tipus d'incentiu, no?, dins de la mateixa ruta, o una ruta que, per exemple, que és l'ascensió a la Cruïlla de Quatre Camins, que també ben a prop podem trobar un roure, el roure de la Cotxa, que li diuen que és un exemple magnífic. Doncs la meva idea és aquesta, que a més de gaudir de la passejada pròpiament dita i del paisatge, doncs també buscar activitats que hi anessin associades. I fins i tot en la guia hi surt també, per exemple, un recull botànic, i la idea seria facilitar la identificació de les espècies, que el, no sé, que els pares, per exemple, els expliquessin als nens, pues, aquesta espècie, el seu nom científic és aquest, el seu, no sé...
Has provat, entenc, totes les rutes fent treball de camp, és a dir, portant el cotxet i la criatura, no?
Sí, sí, forçosament era aquesta la meva idea. Si no, jo no puc dir a ningú que faci la ruta amb cotxet si jo no l'he fet abans. Jo haig de veure que és possible... I amb un cotxet que no sigui 4x4.
I quan estàs allà al mig amb el cotxet, amb la criatura, què fas? La treus? Jugueu una miqueta per allà? Com, anava a dir, quina és la interactua... Com interactua?
Com interactuem? Sí, a veure, en el moment en què vaig fer la guia, inevitablement el temps passa, eh? El moment en què vaig fer la guia, la meva nena tenia potser 8 mesos, 8 o 9 mesos, llavors no interaccionava tant com avui dia. Avui dia s'està més estona caminant que dins el cotxet.
Correcte.
Només la poso quan s'hi cansa. Però en aquell moment estava dins el cotxet pràcticament tota l'estona. En algun moment sí que ens aturàvem a olorar, per exemple, el romaní o la farigola, que m'agrada fer-li olorar perquè recordi aquest aroma i que li sigui més familiar. I llavors, bé, el procediment era cotxet, càmera de fotos, quadern amb llapis, era complicat, eh? No t'ho negaré pas, era complicat, però ens n'hem sortit. Llavors era anar apuntant, també el cronòmetre, per veure quan trigàvem, sempre tenint en compte que els nens van més a poc, he cronometrat amb uns temps bastant amples per tenir una idea real de lo que es trigaria a fer la ruta amb nens. Els nens s'aturen, els nadons potser no tant, perquè com els portes al cotxet van al teu ritme, però és igual, tampoc corres, tampoc vas ràpid. Llavors és això... He fet 4 fotos de cada ruta per il·lustrar una mica. He fotografiat les espècies que més habitualment, les espècies botàniques que més habitualment m'he anat trobant, i les he posat en aquest recull, i he anat apuntant, doncs, característiques de l'orografia, si hi havia algun cim important o alguna muntanyeta, alguna serralada, també alguna masia.
Per tant, planteges que rutes de 0 a 6 anys, evidentment entre el 0 i els 3, posem per cas, és obvi que s'ha de portar el cotxet. Després dels 3, 4, normalment ja no es porta cotxet. Aleshores, és perquè els infants caminin, aquells...
Sí. De fet, no sé si ho posa en algun moment, sí que ho posa aquí a la descripció del llibre, a la contraportada. Parlem de primers caminadors. Volem que iniciïn les seves passes també, perquè no, al massís del Garraf.
Doncs atenció, pregunta, com es motiva un nen perquè comenci a caminar?
Com es motiva? Jo crec que això els hi ve de natura ja amb ells, eh? Ja es motiven ells sols a començar. Penso que és un instint molt fort que tenim, el de caminar erguits, i a la muntanya els incentius són tants, els colors, els sorolls...
No va dir, perquè si deixen anar un... Estic cansat.
Doncs no passa res, ens asseiem aquí mateix i descansem.
D'acord.
No hi ha... I mirem les pedretes.
És a dir, s'ha de buscar sense pressa, també. No, no és, la motivació no és la mateixa que en un adult, en aquest sentit.
No.
De fer una ruta.
No, és la descoberta. Mm-hmm. És descobrir olors, aromes... Jo que sóc enòloga, per mi els aromes... És superimportant, és superbàsic, són records que ens acompanyaran i que, veritablement, encara que després potser ens costi de recordar, estan al fons del subconscient. Llavors, per mi, tot el que són aromes, plantes aromàtiques, és molt important que les olorin, que les tastin, per què no? Jugar amb les textures de les pedres, de la fusta... els troncs dels pins o d'altres plantes, les fulles, unes fulles de lentiscle...
És a dir, que interactuïn amb la natura.
Amb
el mateix que fan, doncs, normalment al carrer, doncs, que traspassar-ho allà, perquè allà tindran molta més elements per poder gaudir.
Exactament, és això. I a poc a poc anar aprenent, tant ells com nosaltres, perquè encara que som grans tenim moltes coses per aprendre, i de la natura més encara... però que aprenguin a respectar la natura, a estimar aquest patrimoni natural que tenim, també històric, perquè també hi ha esquitxos d'història, no?, dins del massís, també és inevitable, en alguna ruta també s'hi veu la pedrera, per exemple, que és una destrossa natural i paisatgística, però que hi és i que forma part de la història, llavors l'hem posat perquè surt. I els nens han d'aprendre a estimar, i nosaltres els hem d'ensenyar a aprendre a respectar la natura, a cuidar-la, a estimar-la, perquè és el nostre patrimoni i l'hem de conservar.
T'has basat en algun tipus de proposta similar que hi hagi publicada o editada en altres indrets sobre això, sobre acostar-se a la natura amb canalla?
Sí, justament jo... sempre he anat a la muntanya, llavors vaig ser mare i volia continuar, vaig estar buscant publicacions i no hi havia res específic per anar, doncs, si més no, jo no ho vaig trobar. Sí que hi ha publicacions per a nens una mica més grans, el que passa que són, jo trobo, massa complicades, no? Et poden dir perfectament una ruta de 20 quilòmetres i que es pot fer amb nens de 8 anys, i llavors jo dic, ostres, no hi estic d'acord. Llavors... publicacions similars, doncs hi ha un buit, realment hi ha un buit a la bibliografia publicada, i aquest és una de les motivacions que m'han portat a intentar publicar aquesta guia.
Sí, no parlava tant del Garraf com en general, si coneixes que altres indrets sí que es facin publicacions així.
Jo sé, per exemple, que a França aquest tipus de camins que són ciclables amb cotxet estan marcats. És a dir, ells tenen un simbolet i el posen al camí i és una persona amb un cotxet de nadó. Això aquí encara no hi hem arribat, però per què no? Potser hi arribarem més endavant. I segurament que hi ha més publicacions, però no ho sé, no t'ho puc dir.
En França estan molt avançats.
A França estan avançats amb aquestes coses i van amb la família tot arreu i tenen més fills i els tenen abans i tot. Però bueno, aquí anem fent a mica en mica i no, realment no he trobat més publicacions de l'estil. Jo no les he trobat. Que hi siguin, potser sí.
El llibre es va presentar aquest passat dissabte al Centre Cultural Pere Stanfli. Per tant, doncs, es pot trobar ja a les llibreries.
Sí, el podeu trobar a la Papereria Puig i al Ferran Esports. També es pot adquirir online a la botiga online de l'editorial, que és www.editorialpiolet.com, i allà la trobareu. El preu de venda al públic és de 9 euros, i bé, i llavors també volia dir que farem una altra presentació a la biblioteca el dia 26 de novembre, que és un dissabte, i pel matí, a les 11 del matí. I que allà també, si volen, poden venir a veure la presentació. Tornaré a parlar, com ja vaig fer a la sala de Pere Stanfli, amb el grup d'estudis sitgetans, a qui vull agrair que m'acollissin a casa seva, i van ser molt, molt amables, de veritat. Doncs tornarem a presentar la guia, portarem més exemplars per si hi ha algú interessat, I a més la biblioteca ha organitzat també un conte contes. Just abans de la presentació explicaran un conte pels més petits i després ja farem la presentació.
Això serà el mes de novembre, el 20...
El 26.
El 26 de novembre.
És un dissabte.
Doncs ja ho saben, si tenen o han de tenir criatures petites i tenen ganes d'acostar-se al Garraf o de no deixar d'acostar-se al Garraf pel fet de tenir-les, tenen aquesta opció. Al Garraf, dos excursions per a cames petites i en cotxet. És a dir, si tenen cotxets o fins i tot si han crescut i ja no van en cotxet però encara no caminen prou, aquestes 12 propostes per diversos indrets, la Neus ha buscat bàsicament pistes que siguin ciclables en cotxet o recorribles en cotxet, d'acord? Perquè tots són recorreguts petits, d'anada i tornada, perquè no hi ha recorreguts circulars, però com a mínim ens permeten descobrir una miqueta els diversos aspectes que n'hi ha molts del nostre massís. Neus, Andreu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
I molta sort en aquest llibre.
Moltes gràcies.